Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Nou episodi de Mossega la poma. Avui els dos de Navarone, que no hem guanyat el premi als millors podcasters.
No, Marc Alier. No hem guanyat res. No tenim el pedigrí. Nosaltres no. Jo només volia guanyar...
Anava a dir, si haguéssim guanyat...
Entrar a Wikipedia.
Sí, si haguéssim guanyat, com et feien sortir, ja, ara explica'm el que és tot ara, això, els oients.
Dir, si estàvem convidats, estàvem finalistes de dues categories dels Premis Sonor.cat.
Mm-hmm. I que són uns premis que organitza Catalunya Ràdio, la Mira, Fundació.cat i altres, vale? Altres organismes. I ahir era la nit on s'atorgaven els premis. Nosaltres vam... es feia el Camp Nou. La veritat és que va estar molt bé, la trobada, perquè eren entre 200 podcasts. S'havien anat triant, havíem quedat... De cada categoria n'hi havia 11, 3 finalistes, i nosaltres vam ser finalistes de dues categories, competint en podcasts com
els Crims. Els més grossos,
vull dir, una passada, eh?
Bueno, i a la categoria del millor podcaster érem semifinalistes, érem 3 semifinalistes, o sigui que, bueno, mm-hmm. està bé.
Entre ells, tu i jo, i l'altre, el podcast de votació del públic, però com nosaltres...
Que no vam dir ningú del públic nostre.
No, perquè les noies que van guanyar, que és un podcast valencià, que és molt maco, d'unes noies molt xules, van dir, és que li van portar els tiets, el poble, els papes, tothom allà votant. I clar, nosaltres això no ho vam fer ni amb l'audiència.
Nosaltres no som seriosos.
Però bueno, en tot cas, va estar molt bé dir que en uns anys ha canviat molt el panorama de podcasting en català. Que puguis triar podcast de 200 és una passada. Amb independència de si venen de la Corpo o venen d'altres organismes o són podcast indi com nosaltres, hòstia, hi ha 200 on triar. I això és una bona notícia pel podcasting.
Això està molt bé. El que sí que hi ha és això, doncs, que la...
Una mica corporació.
Digue, a veure, totes les grans emissores de ràdio, doncs el que tenen és, doncs, tenen una forma de fins i tot provar continguts abans de ficar-los a la graella, una miqueta com el que feien en la sindicada, no? Que tens tot tipus de programes que van sortint i els que tenen més èxit. Tens una manera de provar un programa abans de treure'l a prime time.
I que jo vaig a posar en valor una feina que va fer el Toni Sellas, que el Toni Sellas és una persona, un teòric, no?, del podcasting, que ha tret llibres.
Va fer la tesi doctoral sobre podcasting
i era ahir, com era un dels membres del jurat, i ell dibuixava aquest panorama de dir, hòstia, quan tindrem un espai de podcasting sonor, de qualitat... Ell no entrava si era independent al podcast o era un podcast d'una corporació, d'un mitjà, sinó senzillament deia, tenim un format que ens permet experimentar, hòstia, si s'invertís temps i diners, públic o privat, és igual, podríem començar a tenir coses bones. I hi ha coses bones, Marc.
Sí.
Mira, hi ha un podcast que m'agrada molt, que jo l'he vist, són uns nanos. Hi ha un que el presenta, que crec que aquest és català, però hi ha altres 3 que són occitans, són, no sé si algú aranès. Està vinculat a una revista molt important per la llengua occitana que es diu El Jornalet, vale? I fan un programa molt xulo, tio, molt, molt jove, molt fresc i amb ús de la llengua occitana, per exemple, no? Qualsevol cosa d'aquestes és patrimonial, és un patrimoni. Vull dir que hi ha coses molt xules, vale? I s'ha de posar en valor. Dit això, si hagués sortit, teníem un minut per donar les gràcies. I jo anava a dir, entre altres coses...
Jo t'ho vaig dir per Telegram, digues alguna cosa de Wikipedia.
No t'havia llegit, perquè això m'ho vaig estar preparant a la tarda. Volia pensar amb tranquil·litat i dir-ho sense llegir res, no? I anava a dir... Marc, hem guanyat el primer premi. Ja no cal que estiguem a la Wikipedia. Anava a dir
alguna
això,
cosa,
eh?
De Wikipedia s'havia dit. Haurem de seguir donant la brasa per veure si ens fiquen a dintre de Wikipedia, ja està.
Home, sent finalistes ja tocaria, no?
Però a veure, una cosa, tu pensa també al final, és a dir, si hi ha audiència, si hi ha audiència, al final hi haurà producte.
Mira, una reflexió, i mira, està bé que parlem una miqueta de podcasting a mossegar la poma, d'acord? ¿Vale?
Sí, però no sabem res.
No. De fet, ahir anava a dir, quan nosaltres vam començar a mossegar la poma, encara no havia aparegut l'iPhone.
Exacte. De fet, havies d'explicar el que era un podcast. Estic fent un podcast i què és això?
Sí, sí.
I com me l'escolto? Com faig per escoltar-ho?
El que anava a dir és, som tan vells que quan vam començar no hi havia iPhones. De fet, no hi havia podcast.
Sí que hi havia podcast, però que pensa que era aquella època que el podcast, la idea del podcast, que tu t'agafaves a l'iTunes,
sí,
descarregaves el podcast a l'iTunes i llavors sincronitzaves el podcast amb l'iPod. I escoltaves el podcast
correcte,
en l'iPod.
Correcte.
Que era molt bèstia.
Hòstia.
O sigui, els podcasts eren una playlist a dintre de l'iPod.
Sí,
que se sincronitzava contra... I llavors, en l'aplicació de l'iTunes, copiaves i enganxaves a l'RSS directament, perquè fent clic no anava.
La reflexió que volia fer sobre els podcasts és la següent. Veient que hi ha podcasts que han guanyat categories, a millor guió, a millor sonoritat, a millor... Mil coses, i la veritat és que estaven tots molt bé. Una apreciació d'una cosa que jo crec que hem de posar en valor. Nosaltres tenim dues coses que hem de posar en valor. Una és que ho hem fet de tal manera, conscient o inconscientment, que hem pogut garantir i respectar la nostra independència. No depenem d'iVoox, no depenem d'un mitjà, no depenem de la Corpo, no depenem de res. De fet, no depenem ni dels oients, perquè nosaltres continuaríem fent això si no tinguéssim els oients.
Allà sols?
Sí.
Allà van a mateix, no s'escolten bueno, ni les mames.
Pues, sí, perquè no estem obsessionats per les estadístiques ni volem vendre cap producte. Dos, el podcast és en obert. Vull dir que pagui la gent o no pagui, obté el mateix. Aquí no hi ha categories. Pagues? Bé, no pagues? És igual. Ho tens igual, vale?
Sí.
Que jo crec que això ha reforçat el missatge. Perquè per lo petits que som i lo cutrecillos dintre de tot, ens recolza una comunitat i, tio, fa 16 anys que fem mossegar la poma.
17,
mira. I tenim oients que ens van escoltar en el podcast 1. Que no hi eres ni tu, que vas venir al 2 o al 3.
Exacte. Vull dir
que, i els coneixem personalment. Vull dir que és gent que no se'n cansa. És que com és possible? O sigui, no m'ho crec. O sigui, m'ho expliquen i no m'ho crec.
No, a veure, o sigui, i si haguéssim fessin allò longevit, la categoria, el podcast més longevo, només ens guanyaria Generació Digital.
Per cert, vaig estar parlant amb l'Albert Murillo.
Ells no compten com a podcast, perquè és un programa de ràdio.
Bueno, també està en format podcast, crec.
Sí, però si de duració són una mica més avis que nosaltres, encara.
Sí, són més abueletes. Vaig estar amb l'Albert Murillo, que continua en Generació Digital. Pels que no tingueu referències, continuen. Compte, perquè Generació Digital ha fet molt, molt a Catalunya per promocionar els videojocs. Vale?
Moltíssim. I és una indústria part... cada cop més bèstia, sí, que Catalunya.
Exacte. I una part important de l'estímul de ventes i de la pròpia indústria catalana, de gent que és d'aquí, jo crec que li ha d'agrair a l'Albert Murillo i a tot l'equip de Generació Digital a l'impuls que han fet durant tot aquest temps. Ara l'Albert Murillo...
Pensa que donen una visibilitat i sí, el que fan és que més, o sigui, és que hi ha com una pedrera de desenvolupadors, de dissenyadors, de tot tipus de... Hi ha tota una indústria. I molts que surten, diguéssim, del màster de l'UPC.
Sí. Doncs se'ls ha d'agrair això. Ara hem sortit de la graella principal de Catalunya Ràdio, estan a ICAT FM. L'Albert continua, a part d'estar també a Generació Digital, és el responsable del format podcast de Catalunya Ràdio, d'acord? ¿Vale? I a més, ja sabeu, nosaltres el coneixem de sempre, ha sigut una persona que ens l'hem apreciat molt des del primer dia i ell a nosaltres ens va permetre robar guions de Catalunya Ràdio per poder saber fer un guió que després
no
hem utilitzat. Sí, sí.
Bé, però vam aprendre a fer-los i després vam aprendre a no fer-los. Sí, recordo que van haver-hi aquells anys de Mossega la Poma que anàvem a 55 minuts i tu anaves histèric ajustant-nos els temps.
Hòstia, això m'ha fet pensar aquests dies. És que les hem vist de tants colors i hem vist tantes coses, tio. Hi ha un podcast que jo segueixo molt, que m'agrada molt, que ja ho sabeu, que a més el seu protagonista, l'Héctor Socas, l'hem entrevistat a Mossega la Poma, que es diu Coffee Break, Senyal i Ruido, que és un podcast sobre astronomia i ciències de l'espai i que es fa a Canàries, a Tenerife, es fa a l'Institut Astronòmic de Canàries. ¿Vale? Uh-huh. I ells, que també surten, com ho fan en llengua castellana, doncs s'emet a Canàries, s'emet a molts llocs de Llatinoamèrica, ¿vale? per ràdios locals. I normalment era un podcast que no tenia una durada establerta, durava 2 o 3 hores, una barbaritat. ¿Vale? I estava bé, a mi no se'm feia llarg. Què ha passat? Que com ells emeten per les emissores, ja tallaven, o sigui, feien com un cafè quan l'Héctor tallava el programa, quan arribava una hora, deia ens acomiadem de la gent de la ràdio, els que ens seguiu per internet no marxeu, fem un cafè i tornem. I pels que estàvem escoltant en format podcast per internet, el programa seguia en seguida.
Continuava.
Què han fet ara? Es veu que fins i tot això obligava a les ràdios a trobar el moment i tallar. Saps el que vull dir-te? Massa feina per una ràdio.
Massa feina.
Aleshores, es veu que van estar parlant amb ells i ara fan com primera part i segona part. Són dos àudios diferents. Uh-huh. ¿Vale? I tallen a l'hora i després tenen com una segona part. Doncs no funcionarà, Marc. No funcionarà. No anirà bé. No els anirà bé. I anava a escriure-li a l'Héctor de dir-li, tio...
Bueno, no... a nivell de podcast, si estan al mateix feed... i surten iguals, és...
Ja, però no, fixa't que és una xurrada, però no és el mateix, bueno, no és el mateix
ara, haver de... No costa gens agafant el teu workflow, dir, tens l'àudio que envies a les ràdios i després tu fas el teu àudio doble.
Funcionaria l'àudio de les ràdios i que el teu àudio d'internet fos tot sencer com era abans.
Exacte.
No, però no, tot sencer com abans. Però tot no sencer. Que tinguin un programa i la segona part que ets un altre àudio. És com si Mossega la Poma la dividissin en dos parts.
Sí, una torna.
No va. Bueno, ho dic com a anècdota. Però bueno, molt bé, els Premis Sonor molt bé, el Barça molt bé.
Tu saps què és la torna?
La torna? Què és la torna?
La torna, això m'ho va explicar la meva iaia, que és, era algo molt bèstia que feien abans, perquè abans, saps aquests que es queixen que van al Mercadona i diuen, és que aquí cada vegada els blisters pesen menys i tot això? Això és una cosa que ha passat sempre, però es veu que abans la gent era honesta i tu anaves al forn.
Ah,
i,
sí,
per exemple,
sí.
Compraves sí, una barra de mig, havia de pesar mig quilo. I llavors et pesaven la barra i si no arribava a donar el mig quilo, doncs perquè per fermentació, pel que sigui, la barra no pagava, doncs et fotien un tall i et donaven un crostonet d'un altre d'allò que era la torna.
Cert, molt bé. Sí, ara les barres de mig quilo pesen 350 grams a tot
estirar. Amb una mica de sort. Però mira, per exemple, el forn...
Però ja fa temps, abans de la inflació.
El forn on jo compro el pa... excepte les barres, que sempre em pagues per la barra perquè hi ha com un preu que està establert, la resta de pans te'l pesen.
I va, està molt bé.
Et pesen el pa.
Jo crec que els únics pans que més o menys mantenen el pes que diuen que és són els de pagès. O sigui, tu agafes un pa de mig quilo i de quilo.
Bueno, però pensa una cosa, que quan hi ha una fermentació i una cocció, o sigui... la massa és humida i quan tu la fiques al forn hi ha una evaporació i per tant pot variar una miqueta, però en aquest cas ja dic jo que on em pesen el pan a mi és el forn de Cal Mosso a Vilassar de Dalt, que tenen tots els premis del millor tortell de Reis, el millor pa de pagès de Catalunya i coses així. Si són
jo crec que que Catalunya té una cosa molt curiosa i és que els millors pans estan a tots els pobles, perquè jo també vaig a comprar una Sant Quirze que té el millor pa de pagès de Catalunya. Vull dir,
exacte,
que no pot ser que tothom...
Depèn de l'any. Aquest de Cal Mosso és el 2019.
I
es el van donant, eh?
Molt bé. Bueno, doncs fiquem aquesta era la intro.
Fiquem una falca o alguna
cosa? Sí, bueno, deixa'm, és una intro que hem allargat.
Portem una intro de 14 minuts. El programa serà curt, però la intro és llarga.
Exacte. Bueno, doncs que sapigueu, amics oients, que estem en l'episodi 554. Per cert, parèntesis, ahir va haver un podcast que va guanyar que tenia 600 i pico d'episodis.
Però nosaltres si sumem els minuts mosseguis...
No, sí, però compte, té 2 anys d'antiguitat. Ara,
què passa?
És un podcast...
Que emeten cada dia.
És un podcast diari. I el Loro, saps quanta gent fa el podcast?
Quants?
25 persones, tio.
Joder, 25. Tio, què passa? Que abans, o sigui, són com 25 podcasts.
Una, no, no, vull dir que hi ha gent que està, que un dia fan uns, bueno, no sé com s'ho muntaran, però clar,
s'ho van tornant, s'ho van tornant. Sí, sí.
Bueno, és xulo que hi hagi tanta model heterogeni de moltes coses. Això no, no,
la idea és aquí, escolta, el podcast és teu i te'l folles com tu vols com... i pots experimentar.
Exacte. Bueno, doncs això, episodi 554, temporada 16 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ja hem posat la falca?
Ja l'hem posat. La setmana no, passada que tu no, no hi vas ser...
Què va passar la setmana? Explica'm.
Mira, va passar de tot, perquè tenia operaris a casa, ¿vale? Picant parets, perquè vaig dir, em va dir un... ¿Cuántos enchufes quieres? I dic, hòstia, puc escollir? Dic, sí, doncs pues posa'm 10.
Són molts. Si no, tot, anaran racletes per tot arreu.
Tota la puta paret plena d'endolls.
Tota la
tio,
paret
que jo
d'endolls. La,
si per molts que posis jo me'ls gastaré tots.
Tots.
Entre carregadors i tot. I sí, sí, va dir, ah, doncs pues jo pico, eh? Diu, doncs pues tu pica. I va estar picant tota la tarda posant endolls. Sí. A més, vaig anar a l'oftalmòleg. Per dilatar la pupila et posen unes gotes, d'acord? ¿Vale? Que sembla la pupila un ull de pop, saps? I després posen una mena de...
I et marques un Pulp Fiction per allà,
sí,
no?
Sí, Pulp Fiction. I després et posen unes altres gotes que són com una mena de... Són de color amarillo fosforito, ¿vale? Que vas plorant llàgrimes de fosforito i encara dilaten més la pupila. I què passa amb una pupila dilatada? Que quan surts al carrer, la llum solar la multipliques per 500.
No,
no veu res. I l'error és que
això
vas
és
anar
com
un cop...
Això és com el dematí, que estàs al llit, sí, encara i l'aparell torna la persiana. I dius, no,
Marc, era pitjor, era fins i tot dolorós. I a sobre havia d'agafar el cotxe i conduir. Bueno, terrible. I, bueno, aquesta anècdota l'explico perquè al final del programa de la setmana passada, que hem publicat tard, teniu la reacció del Toni Gimeno i del Magma a les meves constants interrupcions perquè vam començar 20 minuts més tard. I començàvem i interrompíem, i el micro no anava, i a més estava a la cuina amb un micro que no era aquest, un rotllo. I hi ha un riure del Toni, tio, que és hipercontagiós. Hipercontagiós. Bueno, anem per la xitxa. Ara ja hem parlat una mica de nosaltres.
Anem per la xitxa. Xitxa, una cosa. Ahir, els que estem de pagant-ho a ChatGTP...
4?
El que en diuen el plus, que pots triar. Dius, quin vols fer servir? El barat o el car? Dius, jo ja ho dic que fa molt de temps, que és que per mi el 3.5 no és pernil. No.
No, perquè diuen que és un 3 millorat, però la gent que ha fet comparatives està escoltant i mirant comparatives.
No, el 4 no té res a veure.
No té res a veure.
És una altra història. És una altra història. És una altra història. O sigui, jo ho he dit sempre, és com no tenir ChatGTP a tenir ChatGTP és el mateix salt del 3,5 al 4. És acollonant. Però ahir vaig tindre accés als plugins. És a dir, llavors, què són els plugins? Bàsicament, a veure, és un truc que jo ja feia amb el 3,5 quan estava muntant formacions amb 3,5, perquè jo tenia professors que em deien, ai, és que això no, als meus alumnes no els hi servirà de res perquè jo els hi demano que em facin gràfiques o que em facin coses i això no ho fa. I llavors jo agafava i deia, un momentet, i li demanes al ChatGTP que et dongui unes instruccions per Wolfram Alpha, que com ja n'he parlat alguna vegada, doncs és un cercador,
perquè jo crec que abans primer va ser alt és un motor i després es va fer cercador.
El Stephen Wolfram fa una, té un producte que es, es diu Matemàtica i és,
sí,
una, és, un llenguatge de, és un llenguatge de programació molt orientat, diguéssim, a, pues això, a fer coses matemàtiques, a fer gràfics, a fer tractament estadístic, tot tipus de coses. El que fa l'Stephen Wolfram amb el Wolfram Alpha és que integra el seu motor de matemàtica amb l'accés a tot tipus de llibreries d'Open Data. Tot i, està connectat amb Wikidata, està connectat amb tot tipus d'informació i, a més, hi ha un protomotor de llenguatge natural, és una mica patillero, dic, pels estàndards d'avui en dia, però pels estàndards de fa 12 anys quan va engegar Wolfram Alpha era l'hòstia en vinagre, però és un llenguatge, és com un llenguatge de promoció, un llenguatge natural, però igualment necessita saber què li pots demanar i com li pots demanar i quines són les instruccions que tu li has de demanar. Doncs, en resum, doncs, que, doncs, jo sempre deia, demana-li a Wolfram Alpha que faci això. Llavors, agafava jo el codi de Wolfram Alpha, el copiava, l'enganxava i em feia coses. Ara no. Ara tu instal·les el plugin de Wolfram Alpha, que per cert està caigut molt de rato perquè tothom deu estar entrant a provar coses.
I... un moment, explica això dels plugins. ¿Vale?
Sí, perquè... els plugins bàsicament és...
Dintre de ChatGPT.
I és un moviment molt, molt hàbil per part de OpenAI que li torna a fotre una altra banqueta a Google. O sigui, Google la setmana passada treu el Google I.O., ho satura tot, dient que té tot tipus de productes, vas, agafes el, tot el Google I.O., vas producte per producte i no pots entrar. Pots entrar al BART si entres, entres per VPN i dius que estàs als Estats Units, però el BART aquest no parla ni en castellà, ni parla català, ni fot res, i compares les sortides del BART amb ChatGPT, que és el que fa tothom, i tothom diu el mateix, no hi ha color, amb la qual Google ha quedat amb el cul. En Ganyet va dient que han tret el Sant Cristo gros i jo crec que no. Jo crec que no, d'entrada, perquè... O sigui, jo cada dia li tinc més mania a Google. Jo cada dia li tinc més mania a Google perquè hi he confiat moltes vegades, perquè em vaig creure molts productes i moltes coses que ells van dir que d'allò, perquè havia mirat les keynotes senceres del Google I.O. on deien que s'havia desenvolupat amb certes llibreries, certes estratègies, certs llenguatges, certes coses. Al cap de dos anys, pràcticament el 90% del que han dit amb una Google I.O. ho enterren tot. Tots són demos que després no arriben a ser productes. Tots són demos que no arriben a ser productes i al final l'única cosa que fan és millorar el buscador i unes quantes coses.
No és ben bé així, Marc.
Els hi tinc més mania. Cada dia els hi tinc més mania perquè, o sigui, a veure, una empresa que va agafar un dia i va decidir que et fotien l'aire el Google Reader i no era un producte que la gent no fes servir, sinó que el feien servir molt i molta gent, però va voler canviar el comportament de les persones i, a més, van sortir perdent perquè la gent no se'n va anar en el seu Google Plus dels collons, sinó que se'n va anar en els Twitters i en els Facebooks i en altres llocs, és a dir, que no s'han quedat amb la plataforma i es van carregar l'RSS, perquè va ser agafar, crear el millor lector d'RSS del mercat i llavors deixar-nos a tots sense un client. I llavors, en aquell moment, doncs, vam deixar l'RSS i molts no hi hem tornat. I jo ho he intentat alguna vegada i tens algun programa que sí, que llegeixi RSS...
Ves a Mastodon, però... tu saps que un qualsevol contingut etiquetat, és a dir, url.tag.nomdeltag.rss és una conta que pots seguir a Mastodon. O sigui, imagina't, que això ho ha explicat avui el Salvador Pla. Brutal. Vull dir que podeu fer això... Deia Marc que... pots tornar quan vulguis fent utilitzant Mastodon, perquè
sí,
qualsevol
sí,
URL...
Sí, que tots els problemes del món es solucionen amb Mastodon.
Està molt bé. Mira això. URL /tag/nomdeltag.rss és un compte que pots seguir a Mastodon. El que sigui.
Doncs potser encara aniré a Mastodon, faré servir el Mastodon només per aquest... Per
no
la conya
necessites
dels
que la conta estigui... No, res, només la teva conta i poses això com a URL a seguir i a l'RSS... Pum,
i és una cosa que segueix. Doncs mira, això, aquest és un power tip, però igualment moltíssimes coses. Llenguatges de programació, el Google Wave... Aneu al Killed by Google. Llavors, els hi tinc molta mania per això, perquè d'alguna manera no han tingut cap mena de... O sigui, el problema està que els usuaris de Google no som els seus clients. Som el seu producte i ens tracten com a tal. Es tracten com a tal. Es tracten
per això ha sigut, per això fa molts anys.
Però això és la seva actitud. O sigui, a veure, al final, a veure, tu pots dir el que vulguis sobre Microsoft, però quan tu compres o utilitzes un producte de Microsoft, ets el seu client. I quan tu utilitzes un producte d'Apple, ets el seu client. Quan tu utilitzes un producte de Facebook, no ets el seu client, ets el seu producte. Quan utilitzes un producte de Google, no ets el seu client, ets el seu producte. I ho has de tenir clar. Llavors, certes empreses, doncs, per Google, tu ets el seu producte, no ets el seu client. I ho han fet tant que llavors no tinc la voluntat ni les ganes ni l'estómac de canviar cap workflow meu per integrar un producte de Google. És a dir, si els productes de Google que faig servir cada dia com Google Calendar i Google Drive i Google i Gmail perquè estan en l'empresa en la que treballo, perquè l'empresa que treballo tenim un compte corporatiu d'això, vale, i en contra de... Ningú m'ho ha preguntat, ningú m'ha preguntat, però jo no crec que sigui una bona opció, que hauríem de fer servir altre tipus d'alternatives, però no vull incorporar cap eina dintre el meu workflow i agafar una eina d'aquestes d'intel·ligència artificial, de productivitat, integrar-les dintre el meu workflow vol dir crear una dependència i que algun dia, doncs,
vivim en un món, Marc. A veure, Marc, tu saps que jo treballo amb les tres grans. Treballo amb Amazon, treballo amb Microsoft i treballo amb Google, ¿vale? No parlo d'eines...
Cinc grans, i també hi ha Facebook i també hi ha Apple.
Sí, però nosaltres no treballem amb ells. Vull dir, treballar com a proveïdors principals són aquests tres.
Com jo tinc... dir empresa, a nivell d'empresa.
Empresa, eh? I jo et dic que... parlo a nivell d'empresa. I jo et dic una cosa. Quan no és una cosa, és l'altra. És a dir, al final, aquest comportament una mica dominant ho tenen en els àmbits que poden totes. Totes.
Sí, però amb Google és tan bèstia. Llavors, van... O sigui, jo vaig fer la feina, o sigui, vaig agafar els articles que agafaven i enumeraven totes les tecnologies. Tot era apunta't. Apunta't que algun dia t'ho donem. I apunta't que algun dia t'ho donem i això està als Estats Units. Molt de vaporware, una presentació infecta, una presentació infecta, una posta en escena horrorosa.
Però parles del bar.
O sigui, el...
No, parles del bar.
No, o sigui, parlo de bar i de la posada en escena. Del Google I.O.
Veies del Google I.O., sí.
La gent com explicava una cosa i que deia, bueno, ara toca que aplaudeixin, pausar-se, esperar que la gent aplaudeix abans de continuar. O sigui, una impostació i de dir... I dir molt mal, o sigui, em va semblar molt malament. Em va semblar dir, hòstia, no sabeu el que esteu fotent. Llavors, mentre els senyors de Google estan aquí jugant això, a la puta i la Ramoneta, i dir, ensenyar-te molts vídeos i moltes demos que tu no, que tu no estàs fent servir, o sigui, tu estàs fent servir alguna cosa del que ha dit Google.
Aquesta setmana. No.
Tu t'has trobat, de cop i volta, a dintre de Gmail,
no
que fa meravelles? No.
Vale, jo no tinc... Sí, entenc el que dius i ho he viscut amb Google Reader i amb altres solucions de Google.
I moltíssimes coses.
Te'n recordes que hi havia una xarxa social, com es deia?
Hi havia l'Orkut, que el van matar, hi havia el Google Plus, que el van matar, hi havia,
exacte,
el Google Wave, que el van matar.
Sobretot el Google Plus.
Van dedicar un keynote de dues hores al Google Wave, en el Google I.O.
Pues, sí,
dues hores de keynote.
I de cop i volta el maten. I jo penso...
I de cop i volta. I jo vaig agafar i vaig tindre estudiants fent projectes de fi de carrera utilitzant el Google Wave. I de cop i volta un diuen, te'l matem. Dius, tios, llavors, a veure, quan t'estan fent això, és a veure, la primera vegada que fas una cosa d'aquesta és culpa meva. M'he emocionat, he agafat el Google Wave i m'he posat a fer coses amb això. La segona ja no m'hi poso. La segona serà culpa... La primera, dic, la primera és culpa d'ells. La segona, si confio, és culpa d'ells. És culpa meva. No... No, ara ja no. Llavors, és a dir, però ho veus i no puc provar res, tots són demos i no hi són. Mentrestant, a la Chita Callando, els de cop i volta, ahir entro a dintre del xat GTP per fer alguna cosa i de cop i volta trobes, vols fer servir els plugins, xato? I, oh my fucking God, perquè bàsicament el plugin el que fa és tu actives el plugin, hi ha alguns plugins, per exemple, que t'has d'identificar... en el servei, és a dir...
Sí, comuniquen, exemple, els plugins el que fan és comunicar les APIs de dos serveis.
Exacte, comuniquen les APIs de dos serveis. Per exemple, n'hi ha una empresa que en cert que és Notability que fan una espècie de competència dels Jupyter Notebooks. El Jupyter Notebook és una cosa que tu et pots instal·lar en el teu ordinador i és open source. En aquest cas, ells diguessin tenen un software as a service, de notebook as a service, però que realment per fer coses de data science és acollonant, diguéssim, les les millores i les APIs pròpies que tenen són molt bèsties, però tu li demanes en el ChatGPT que et foti un notebook d'aquests amb una query determinada contra un open data i et genera el notebook directament amb tot el Python i tots els gràfics generats, i és a dir, hòstia, això m'ho he generat directament d'allò, i a partir d'aquí tu pots jugar amb el notebook i avançar-lo. I després, llavors, ja, el que ha sigut l'hòstia és que li he demanat, he agafat en el ChatGPT 4 i li he dit, escolta, mira, vull fer una demo sobre la utilització del Wolfram Alpha. Em pots proposar un problema d'enginyeria que li pugui demanar una solució a Wolfram Alpha i acabi donant-me una gràfica? I em dius sí, i m'ha proposat un problema d'enginyeria. Espera un segon que el tinc per aquí. I...
Sí, l'has compartit. Estava interessant, perquè al final el que feia era un problema exacte, que ara el diràs, i el resolia, o sigui, el justificava, o la representació era una gràfica coherent, no? És això, no?
No, o sigui, el que jo li demano és un problema, li demano un problema, proposa'm un problema, el problema que em proposa ell és un problema sobre un sistema d'amortiguació d'un cotxe, explicant com canvia, com varia un amortiguador en funció de la velocitat, el coeficient d'amortiguació, la massa del sistema, una sèrie de constants. Em dona una fórmula matemàtica acollonant que jo no entenc i que no puc validar. És una de les coses importants aquí. Jo no sóc capaç de validar aquesta fórmula perquè sóc enginyer mecànic. I després agafa i em dona el codi de com aquest codi es tradueix a Wolfram Alpha, i llavors després li dic, ho pots enviar a Wolfram Alpha? I llavors ho diu, sí, cap problema. I el tio agafa, es connecta contra Wolfram Alpha. Wolfram Alpha em torna la imatge. Com torna la imatge al Wolfram Alpha? Doncs en forma, diguéssim, d'una URL en el que hi ha un JPEG. I llavors el ChatGPT te'l mostra, bàsicament fent una inserció de Markdown. Però interessant, que és el que m'ha quedat molt pillat, és que després... Vale? És que després m'explica la gràfica. M'explica la gràfica. No, a veure, jo li puc dir canviem els valors i torna a cridar el Wolfram Alpha i m'ho fa. Ahir, per exemple, tenia una discussió sobre algú que està en Pere, que estava a Twitter, doncs, parlant de que la Generalitat ha començat a parlar de quants quilos de CO2 es genera de promig quan una persona es queda a treballar a casa. Vale? Perquè a algú li preocupa molt que ens quedem a treballar a casa i, per tant, han de dir que contamina. I llavors jo he dit, escolta, molt bé, però a veure, si una persona té que anar a treballar i té que recórrer 30 quilòmetres, doncs quan és? I li pregunto a ChatGPT, escolta, quan és això? I llavors ChatGPT es connecta contra Wolfram Alpha, em diu, a nivell de promig, hi ha moltes variables, però un cotxe de promig, amb un trànsit de promig, fa tants quilos. I després li pregunto, i amb tren? I escolta, doncs mira, a la Unió Europea de promig, amb un consum, normal seria aquest consum. Llavors, en la discussió de Twitter jo li puc dir, mira, escolta, és que si tu agafes en comptes dels 2,5 quilos que tu generes i et quedes a casa de promig, perquè si em quedo jo a casa no genero res perquè estic en plaques, el que tu generaries si et moguessis de promig combinant la meitat de gent amb tren, la meitat de gent, una tercera part de gent amb tren, una tercera part de gent amb bicicleta, seria...
Que,
de tants quilos que
pretén,
és el triple.
Sí, què pretén demostrar la Generalitat amb això?
No ho sé. No agrada que la gent teletreballi. No agrada que la gent teletreballi.
Per què no?
Tu pensa que si la gent teletreballa, el pes de la ciutat baixarà.
Però aleshores, dona-li pes per unes altres raons. No li donis pes.
Hi ha moltes coses aquí. Hi ha moltes coses. No, però treure un informe, començar a agafar i buscar, és algú ha tingut la necessitat d'agafar i presentar-se en això. Però això és una miqueta com l'altre dia, ahir sortia una notícia de l'Antonio Turiel per vendre el seu llibre a l'última hora, dient que la febre de les energies renovables era com la bombolla del totxo 2.0. I mentrestant estan fotent una gigafactory a Extremadura fabricant 5 gigawatts a l'any de bateries. Que és dir, i aquí anem a ser el catastrofista. Anem a ser el catastrofista, és dir, per favor. Doncs dir, bueno, aquí no, és que si anem a fer teletreball d'això, doncs no. Si fas teletreball, no només si gastem de promig 2 quilowatts més perquè hem de tindre calefacció i ens farem un cafè o un te i ens farem una torrada.
Però no te'l fas el cafè a la feina. La feina no necessita calefacció. Doncs,
clar, no, clar, només dius és que gastaràs això. Què deixes de gastar a l'empresa? Això no ho diem i no estem restant els desplaçaments. Però és que a més el problema està que els desplaçaments tenen efectes no lineals. Perquè clar. Si un 25% de les persones que fan el desplaçament cada dia no fan aquest desplaçament, de cop i volta el transport públic va menys col·lapsat, el carril bici va menys col·lapsat i l'autopista va menys col·lapsada. I tots els cotxes que estan circulant gasten menys combustible, perquè el que gasta combustible quan tu estàs agafant i circulant és el freno.
Però això, Marc, mira, ja, jo teletreballo...
Tu, jo fa molts anys que tinc el detector, diguéssim, la mesura que jo miro quan condueixo sempre al tauler de control, mires quin és el consum promig que estàs fotent.
Jo
i un dia que fas caravana gastes 8 litres i un dia que no fas caravana gastes 5 litres de promig.
Jo teletreballo, vale? I estic a Sabadell, m'ho vaig a desplaçar a Barcelona. Com jo...
No és això, vivies a Barcelona abans, Tomàs?
Però, sí, exacte, jo vivia a Barcelona. Ara puc sortir a passejar al Parc
Agrari. Imagina que tinguessis que entrar cada dia a Barcelona a treballar.
Rotllo.
Potser no te n'haguessis anat a Sabadell.
No, segur que no. No, però deixem que acabi la reflexió. No només jo, sinó la gran majoria de companys, sobretot la gent que no viuen a prop de la feina, a la mateixa ciutat de Barcelona, els que vivim fora o vivim més lluny, no van a la feina cada dia. ¿Vale? No van a la feina cada dia. Això que... Com estic en una zona on hi ha moltes oficines, moltes d'àmbit tecnològic, que són les que més han implantat aquest model, la veritat és sigui dita, ha modificat els paràmetres del barri respecte als restaurants, les cafeteries, tot això. Vale. Inclús al centre comercial, perquè nosaltres estem a l'illa, vale? A la illa. I moltes, al centre comercial, un percentatge de la gent que comprava a la illa ve de... gent de les oficines, que baixava el Decathlon o baixava a comprar... Bueno,
llavors, a veure, estimat Tomàs, si diuen aquests números, tu dius quins interessos hi ha
aquí
per agafar aquí i buscar això?
Aquí vaig.
Evidentment, perquè hi ha gent que té bars, hi ha gent que té restaurants, hi ha gent que té pàrquings que s'han de pagar i s'han d'omplir...
Que formen lobbies, que pressionen els ajuntaments, que pressionen a la Generalitat... Bueno, jo el que volia dir és... A veure un moment, xatos. Perquè aquesta gent s'ha queixat que el seu model de negoci ha patat perquè la gent no es desplaça, ¿vale? Què hem de fer? Per què no busquem altres models de negoci que funcionin? O què és el còmode? Tornar a enviar tota la gent que està a casa seva a desplaçar-se i a treballar? Tornem a gastar combustible? No és seriós, tio. No és seriós.
Doncs, però fixa-t'hi que el fotut és que s'utilitza l'ecologia com a... O sigui, s'utilitzen dades ecològiques absolutament inventades i absolutament d'allò...
Per justificar qualsevol cosa, però no és tot.
Al final és dir, el paper ho aguanta tot i llavors tu agafes i deixes anar una mesura i dius, no, ei, m'estàs donant, molt bé, 2 quilos de CO2. Comparats amb què? Amb què ho compares? I el més bèstia són els efectes no lineals de reduir el trànsit. Perquè és que si alguna vegada heu conduït en l'època de pandèmia, veureu el que gastàveu amb el cotxe. Estàs fent frenades contínuament. I no només el consum, les víctimes a la carretera.
Sí, víctimes i consum. Però parlant de consum i saturació, perquè això també, perquè a més hi ha el temps que hi dediques, que això també té un valor. Vale?
Collons,
més enllà del consum. Jo com tinc la sort de que el meu horari me'l regulo jo, que no com tu, que tens que trobar una classe.
Perquè treballem
una hora...
segons uns objectius.
Sí, però tu tens classes, a vegades has d'anar a estar una hora.
Jo tinc unes hores a la setmana que tinc que estar...
Jo baixo un cop cada 3 setmanes, un dia, a l'oficina, per socialitzar amb els meus compis i anar a dinar junts i tot el que vulguis. Saps quin horari faig, jo? Jo arribo a l'oficina, estic assegut a la meva taula a 8:15 del matí. A 8:15 del matí.
Per no enganxar la caravana.
Per no enganxar gent. I saps a quina hora plego?
Arribat abans fent un cafè.
Sí, saps a quina hora plego? Dino amb els compis i quan acabo de dinar torno. Igual treballo una mica més a la tarda a casa, eh? Però per què ho faig? Per evitar la sortida de les coles.
Has d'anar fora de la sortida d'allò.
Ja no és perquè consumeixi menys o si vaig pastones perquè sigui més barat o el que sigui. No, és que vaig molt més tranquil. Aparco al pàrquing al primer. O sigui, no tinc sensació de saturació. Vale? Yeah. I això per mi té molt...
Bueno, a part tindre que fer la caravana dels 8 del matí és el pitjor que hi ha.
És horrorós.
Molts mosseguis saben no, exactament de què estem parlant.
No, i la caravana o anar com a sardines en el transport públic cada dia a la mateixa hora. Perquè, en el fons, si és així i és cada puto dia, és una puta condemna. És una condemna. I aquí, però com la gent de carrer no som lobby de res... Som corders, que ens porten cap aquí, ens porten cap allà.
En aquest cas, fins
avui,
a dir que és molt...
S'obliden en 4 anys de tot,
però
no?
Però fixa't que fent un parell de preguntes... O sigui, la gràcia és que el ChatGPT, utilitzat amb una eina com Wolfram Alpha i altres fonts d'Open Data, en comptes... És a dir, quan a tu et donen una dada, costa segons preguntar-li a ChatGPT... Escolta, l'alternativa quan és? Perquè tu, jo no la sé... Si jo tinc que dir, ei, jo tinc que tindre una discussió amb aquest senyor que m'està dient 2,5 quilos de CO2, molt bé, no tinc les dades, però jo puc agafar i demanar una estimació basada en Open Data i dir, ei, aquestes són les dades, i la font és Wolfram Alpha que ho està traient de Wikidata. Ah, vale, aquestes són les meves dades. Jo puc jugar amb dades de veritat, no tinc que... És a dir, quan hi ha una notícia en algun diari que està sponsoritzada per un d'aquests mèrits que em vol vendre un sopar de duro, i jo tinc alguna objecció en el meu cas, en el meu cap, puc demanar immediatament la dada. Ei, jo vull saber això. Fes-me... No tinc que saber les matemàtiques o l'estadística. Puc demanar les dades sense saber on són. Perquè el problema de les dades obertes és que hi són, però no sabem on són totes. Però hi ha gent com els senyors de Wolfram Alpha, com els senyors de Wikidata, i altra gent que han creat directoris i eines que permeten accedir a aquesta informació. Si tenim d'una manera... Si jo, la idea és utilitzar l'LLM, el llenguatge, el large language, no perquè s'inventi coses, sinó utilitzar-lo com a director, com a eina que ens permeti facilitar. De la mateixa manera que tu li pots dir com ho faig per fer això amb el Word, i diu no, tal menú hi ha això, doncs tu poder agafar i utilitzar la potència d'aquest llenguatge per dir, no, mira, és que resulta que allà hi ha un directori, hi ha aquella informació, jo puc agafar dos plugins, demanar la informació i enviar-t'ho en un notebook i te represento la informació. I de cop i volta tu, en un minut, pots agafar i rebatre qualsevol argument d'aquest.
Sí, però compta amb les dades. Mira, un exemple. El Rafael Jesús ens va passar per Telegram una notícia i va dir, hòstia, parleu d'això perquè parla dels costos mediambientals de l'ús de determinades tecnologies actuals. Vale? Ens va passar aquest titular.
Però sempre és comparat amb què?
Sí, però espera un moment. Parlant del valor de les dades. En concret, ens passava una notícia d'un diari digital d'Uruguai que es diu Brecha, vale? Que publicava una notícia comentant el consum d'aigua d'un nou centre de dades de Google en aquest país. Vale? I diu, de mitjana, una llar típica composta per 3 o 4 persones consumeix uns 15 metres cúbics al mes. 15 metres cúbics al mes són 15.000 litres d'aigua. Vale? I un centre de dades, com l'ha esmentat, en consumeix 228.000 metres cúbics, en pic en el mateix període. Vale? I després diuen quantes famílies són, i diuen 55.000. I dic, un moment, fes la divisió. No són 55.000, són 15.000. Són 15.000. I mentre he tingut a fer la puta divisió. Dic, hòstia, és que ens l'escuelen per tots lados.
No,
fan servir les dades
no
per el que volen.
No es validarà. Però llavors, de cop i volta tenim capacitat de fer una pregunta amb una eina i et dona això. És que potser la resposta no és ideal, però d'això. Tomàs, haurem de plegar, però abans voldria comentar-te una cosa que m'ha semblat molt interessant que han dit en aquesta setmana al This Week in Tech, on hi havia l'Amy Webb, i
sí,
no me'n recordo com es diu, però el fundador d'Evernote, que és un senyor que la toca molt bé. I ha dit una cosa molt interessant sobre intel·ligència artificial. Primer de tot, aquest senyor m'ha agradat perquè ha citat...
Un moment, diu, la intel·ligència, parlant de xat, diu, la intel·ligència artificial parla molt bé, però que parli bé no vol dir que sigui intel·ligent. Diu, semblen polítics.
Sí. Entre altres coses, m'agrada molt perquè en aquest podcast ha citat el llibre Bullshit Jobs, del David Graeber, que és, si recordes, en un dels Cavalga el cometa, jo vaig dedicar-me a llegir l'assaig original, ho vaig traduir, no amb ChatGPT, el vaig traduir una mica, doncs, de Google Translator i una mica d'apel, el vaig traduir al castellà per locutor, perquè em sembla que és un assaig increïble, el Bullshit Jobs, i l'altra cosa que diu, és el que diu és compte, perquè el que no hem de fer és fer aquests Bullshit Jobs més eficients, el que hem de fer és eliminar-los completament, la burocràcia idiota no s'ha d'optimitzar, per allò es genera més burocràcia encara més idiota.
Per optimitzar la burocràcia idiota, sí.
Jo et puc explicar bastants exemples a la meva feina de coses que s'han optimitzat i llavors s'ha generat més burocràcia idiota sobre, és tan complicat com abans, però molta més tonteria i molt més farragós. Però a part d'això, una de les coses que ha dit, que és, diguéssim, el pensament més ben parit que jo he sentit sobre ChatGPT i sobre les intel·ligències artificials. La intel·ligència artificial, aquestes intel·ligències artificials generatives, actualment el que fan i el que faran és que fer que les coses mediocres siguin molt fàcils de fer. I, per tant, ens hem de concentrar. El valor es trobarà en les coses realment excel·lents i úniques.
Vaig escoltar aquest programa i aquesta reflexió és bo.
A dir, ens hem de concentrar en què és el que té valor i crear coses de valor i utilitzar aquestes eines per crear coses úniques.
Però
perquè
les coses saps...
ara seran automàtiques.
Però tu saps la quantitat de gent enxufada que viu de fer coses mediocres?
Sí, però allò és fer coses excel·lents, genera CO2 i contamina.
Mina.
I ahí lo dejamos.
Ja hi
Tomàs,
ho deixamos.
Una abraçada.
Vale, marxa tu, jo continuaré uns minuts perquè vull acabar de llegir una cosa.
Ho fas tu solet.
I ho faig jo solet avui.
Et
com
fas
si fos...
el podcast tu solet.
Me'l faig jo sol.
Compte que el micròfon és un bé de Déu,
eh? Apa, guapo, cuida't. Adéu. Bueno, anem a fer una pausa. Avui anirem ràpids, ho acabaré jo. Us comento una notícia breu després i de seguida una última proposta, però anem a contacte.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, com avui ens hem extès a la primera part amb temes del sonor i del podcasting, i hem parlat una mica de nosaltres, res a dir de la part de contacte, recordar-vos que estem... Hi ha dues formes per estar en contacte amb nosaltres. Una és el canal de Mossega la Poma de Telegram, que té molts subcanals amb molts temes d'interès. Us convido a que hi entreu. I la segona part és si ens voleu donar un suport. Com hem comentat abans, Mossega la Poma és en obert i gratuït a tothom. Qualsevol que vol participar ajudant ho fa de manera voluntària i no per això té o més o menys contingut, no té cap extra, res. És senzillament la voluntat d'ajudar. I per fer-ho teniu dues formes. La més directa és a través de l'aixeta, com a mecenes, des d'un euro al mes fins com us vulgueu organitzar. Entreu a l'aixeta.cat/mossegalapoma. I l'altra és que ja tenim un enllaç d'afiliats a Amazon. I allò que compreu a Amazon no us costa més i ens dona un petit marge. I amb tot això doncs anem renovant micros i pagant les despeses del podcast. I res, anem a la falca de Batrite, un patrocinador molt maco, i una notícia, una proposta i marxem.
Batrite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Batrite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Batrite patrocina Mossega la Poma. Més informació a batrite.dental.
Aquest tema l'introdueixo només perquè ens el van suggerir al grup de Telegram. Us vaig llegir la notícia i ho deixo obert perquè jo crec que és un tema que podrem comentar en propers programes. Alguns experts expressen la seva preocupació al revisar el text que ja s'ha publicat de la nova regulació europea sobre intel·ligència artificial. Es diu AI Act, de la Comunitat Europea, de la Unió Europea. Sembla que la redacció preliminar de la llei obliga a que tots els desenvolupaments sobre IA han de complir una sèrie de regles que també afectarien els desenvolupadors de codi obert. Vale? I aquí és on s'ha expressat aquesta preocupació. Un dels que ho ha expressat és l'Andrés Miguel Torrubia, que és president d'una associació d'intel·ligència artificial de l'Estat, si no vaig mal errat. I bueno, feia aquesta notícia està recollida a Xataka, tindreu l'enllaç a les notes del programa. Sempre és bo consultar les notes del programa si voleu aprofundir una mica més. I un exemple... aquí demanarà explicacions. Qui diu aquesta redacció, que recordem, és preliminar, a qui diu que demanarà explicacions? A les grans corporacions. Un exemple molt directe, que és, per exemple, GitHub. Aquest repositori de codi que ara està en mans de Microsoft perquè el va comprar. Diu que, en aquest cas, Microsoft seria la responsable legal dels possibles desenvolupaments sobre IA dels seus usuaris. Per exemple, tota la comunitat d'open source que pot allà deixar codi sobre intel·ligència artificial. El responsable final seria Microsoft i a ell, la normativa europea, si s'apliqués tal com està, demanaria explicacions i és aquí si li aplicarien sancions que en molts casos serien milionàries. I què pot fer Microsoft davant d'això? Fotre fora de GitHub codi que ell pensi que pot ser perillós. Aquesta és la notícia introductòria. És un tema que jo crec que és interessant i ho deixo explicat i obert perquè en properes edicions del programa en parlem amb més detall. I... ja veieu que quan estic sol vaig per feina. Anem a acabar amb una proposta que tenim avui, però no la vull deixar passar. La comentem i ja donem el programa per tancar.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Notícia ens la comenta, la proposta, millor dit, ens la comenta en Tàfol Nebot i és sobre la xarxa Net, Xnet. Diu, si algú està per Brussel·les a final de mes, l'associació Xnet organitza l'esdeveniment proposta per una digitalització democràtica i sobirana d'Europa i és un marc per promoure accions i polítiques concretes cap a una transformació digital centrada en els drets humans. Vale? Sempre és interessant de llegir i trobareu l'enllaç al final de les notes del programa dins de l'apartat de propostes i amb això acabem aquest episodi d'avui, el 554. Agraïm-vos a tots l'audiència i demanant disculpes pel daltabaix del programa de la setmana passada. Aquest no sortirà igual, segur que sortirà millor i ens retrobem, com sempre, la setmana vinent. Una abraçada a tothom. Adéu, mosseguis. Adéu-siau.